Cámara rodando.
Rodando. Escena 6, toma 3. Acción.
Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
Diguis. Diguis, fet els guions.
Què, com va?
Molt bé, amb molta calor, eh?
Tu tenies sí, molta.
Em suen les dents, tu.
Les dents?
Carai.
Sí, fa tanta calor que em suen
I com
les dents.
I com t'ho notes? Serra. Sí. Com t'ho notes
no
quan et suen les dents?
Sí, sí, com saladet.
Ai! Veus? Si t'estalvies sí. Posar sí. Cuinar sense sí. Sal...
Exacte, exacte.
És pràctic.
Escolta, no et queixaràs avui, eh?
No, no gens ni mica.
Espera't, que ara...
Mira, que entra més gent.
Ah, entra més gent encara?
El complet.
Ui, aquest és aquell noi que en sap tant.
Sí.
L'ha encertat tot, eh?
És una amenaça, l'Uri.
Sí. Menys una, tot.
Ah, només una?
Sí, 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 sí. Ja vaig comparar un dia amb el Madrid a la Champions, si us ho recordeu.
Francisco, que...
És,
o sigui...
és com un honor molt difícil de pair, això.
Vens amb l'ampolla sempre... Sempre
I sempre me la deixo, sí. Més a més.
És d'aigua?
En principi, sí.
Mm. Tenies una petició per fer-li la Marta, però no? Perquè
sí,
divendres
sí, sí,
anem
sí.
Al Tibidabo i...
Exacte, me n'he assabentat avui, que anem al Tibidabo.
Nosaltres també, eh? No ho sabíem, ens va dir la Mercè.
Ah, no ho sabíeu, no. Tampoc. Ah,
doncs, sorpresa.
El repte és que... A veure, jo volia que féssiu el programa totes i tots des de la Talaia. Ja. No hi cabeu.
Ui, no, no? I la Mercè té molt vèrtic.
Jo vaig pujar una vegada a la Talaia i em vaig quedar com un cuc així enganxat així al cistell que no podia ni moure. Home, heu pujat a la Talaia? És, per la gent que, home, que li agrada...
És horrorosa.
No,
no, vull dir que és horrorosa en el, si tens però vèrtic, és... si no ho disfrutes.
Ah, això mateix, clar, ho disfrutes
fa patir,
molt.
Fa patir, sí, sí, no,
però,
no
ostres, si t'agraden les emocions fortes,
ui.
És el teu lloc, eh?
Sí.
I si hem pujat a la Talaia amb algun graciós com ou la cistella?
Ui, no, això ja no.
No és el que em va passar.
Ah, veus?
Ah, fatal,
ah, jo sí, he pujat a la Talaia.
Ah, veus?
Espereu, perquè és que anava una mica perduda. Hi he hagut de corroborar. Sí. Sí, el que anava, amb els meus fills i anava pensant que no es moguin gaire.
El problema de la Talaia és que, clar, hi cap poca gent i es fan unes cues
llargues.
Molt llargues. Ja no. I després també les vistes des de... Hi ha la llegenda de si es veu o no es veu les illes.
Mallorca.
Mallorca.
I ens ho diràs clàssic. Divendres.
Ah, que hi hauré de pujar?
Sí, a tot arreu, Marta.
Sí. Jo, clar, com que me n'he assabentat ara, he estat una mica revisant quines són les novetats, quin és el menú del Tibidabo, perquè la idea és anar voltant pel parc i descobrir algunes de les atraccions. I a mi em fa molta gràcia una que es diu Billon, que és la novetat d'aquest any del Tibidabo.
I què?
Billon.
Que va més enllà.
Seria més enllà. Billon. Exacte, que és una atracció, Serra, que jo crec que també t'agradaria molt,
sí.
De realitat virtual immersiva. No sé què passarà.
Això què vol dir que et toca?
Que estàs a dins, no estàs a dins d'algun lloc.
Sí. Em sembla que et donen unes ulleres d'aquelles que són com un casc de moto.
Perquè si immersiva, a més a més, et deuen tocar per alguns llocs.
No sí,
sé.
Ja ho sé. Més sensació.
Si et sembla, t'ho explico la setmana que ve.
Explica-m'ho en directe, per favor.
Sí, perquè a més, doncs sí, sembla que tindrem l'oportunitat de pujar-hi. Ho retransmetrem tot en directe als micròfons de Ràdio Estel. Estic molt nerviosa, eh?
Escolta, no per cames, eh? Perquè fer-te el Tibidabo...
Però què vols dir, que hi haurem de pujar a peu?
No,
des de baix.
No. Però dic que, perquè hauràs de fer cap aquí, cap allà...
Ah, vull dir, això sí, això sí.
Que et mouràs amb un carretó de golf pel Tibidabo.
Pis amb bambes.
Amb un patinet. No, no, home, una vegada dins del parc ja està.
Clar.
A més, hi ha ascensor, és molt pràctic.
Sí, no, 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 és molt accessible. Per
sí.
Tant, divendres, va, serem molt pesats, eh? Divendres que ve, programa final de la part magazín del matí a Ràdio Estel, al Tibidabo. El Mercè es queda aquí, per això, eh? O sigui, la part informativa des d'aquí.
Per què vol?
Bé, perquè són seriosos.
L'Olga fa, escolta.
Jo també estaré a la part informativa.
Què vols?
És necessitat.
Sí,
és necessitat que l'Olga...
Olga la pilota a la nau des d'aquí.
Jo viuré com si estigués allà.
Com sí. T'has escapat de pujar a l'Hotel Kruger? Que era el teu màxim.
És sensacional, això. L'Olga a l'Hotel Kruger.
S'han obert els ulls de cop, Serra.
No hi havia pensat.
M'acabi pujar cap amunt, eh?
I tant, directe.
Jo us vindré a veure, va, si puc. No, no podré, però vindré a veure.
Per què?
Perquè estic de vacances.
Estàs de vacances,
sí.
Ja?
Però és un bon lloc per anar a gaudir del temps lliure.
Bé, ja tinc plaça reservada.
Clar, és compatible.
A l'oest de l'estat espanyol.
Caram.
Bé, escolta, fem una cosa, perquè si no és que no ens donarà pas
no.
Temps a fer
ja,
tot ja, el que ens has preparat.
Ja mentalment ja estic reduint coses, per tant no patiu.
El guió al cap ja està reduint,
sí,
a veure.
Sí, tot el començament no cal que el
fem. Ja fora?
Sí.
Però no vols fer el
no, la primera
fragment.
Pàgina no. El fragment sí.
Ah,
enganxa a partir del fragment. Les estrenes... ben estrenades estaran quan s'estrenin.
Ja està.
Per tant, anirem al gra. Anem, perquè avui fa molta il·lusió, perquè aquest últim... Sabeu que la secció es diu Benson Senyora?
Sí. Sí.
Que no ho hem dit prou. I com homenatge al títol d'aquesta secció, avui he intentat que, com a mínim, somriguem i que els oients somriguin, i si pot ser que riguin, fins i tot.
Va.
Ah.
D'acord?
Això és complicat, Serra.
Jo crec que riuran. Jo crec que riuran. Primer el fragment amagat,
va,
que es diu així, no? Ens donarà una pista de per on van les coses avui. I per primera vegada, atenció, en la història del Benson Senyora...
Ai.
No és cosa meva, el fragment d'avui.
Ah, ostres.
Llavors ja hi ha algú d'aquí que el sap.
Que, tots ho sabreu, és un regalet. De fet, no entra ni a concurs.
Ah.
¿Desean otra taza de café?
Yo sí, mi marido no quiere.
Sí, sí, tomaré otra taza de café.
Qué raro. Jim nunca toma una segunda taza de café en casa.
¿Qué, sí, no?
Home.
La Marta fa cara de que no.
Que raro. En casa
que són els ninos aquells que no he vist la pel·lícula i...
Que raro, si Marta sempre
no,
és cert.
No són els Goonies.
No serà Indiana Jones.
No.
Ni els Goonies.
No ho sé, jo no he vist cap pel·li d'aquestes...
Home, aquesta l'hauràs vist. Que raro que no l'has vist. Quan l'esmenti segur que l'has vist.
Sí.
Que passa que, bueno, que potser si no relaciones el fragment potser...
Sí, potser no.
Potser
o sigui,
no.
Ho sabeu tots.
Tots.
Sí, a mi m'ha marcat tant aquest que raro que quan el sento a qualsevol lloc em ve, si Jim nunca toma una segunda taza.
Ai,
si qualsevol vegada que senti, que raro.
Aquest era un anunci.
Que raro, no?
Que raro.
El cafè era un anunci.
El cappuccino. Raro.
Era, no, ui, molt antic. Era, duria ser de Nescafé, ho vés a saber. Que era un anunci que li oferia una tassa de cafè i no em prenia mai, però com era tan bo aquell cafè, ja, doncs sí, que deia, que raro, mi marido nunca acepta una segunda taza de cafè.
Bueno,
i llavors,
que raro.
El doblatge, entenc, de la pel·lícula el va adaptar. Va. Avui fem una selecció de diàlegs divertits, absurds, brillants, que, com dic, a mi en el cinema m'han fet somriure, i molts m'han fet riure molt, i em continuen fent riure molt, i els he vist 153 vegades, com a mínim cada un. Va, comencem pel final. Un clàssic del cinema. Va. Una comèdia de Billy Wilder, protagonitzada per Jack Lemmon, Tony Curtis, sí... Molt ben complementats per Marilyn Monroe, sí?
Sí.
Tenim això,
sí,
blanc i negre. Com Faldas i a lo loco. O, com es va dir quan es va estar a TV3, que és es va dir Ningú no és perfecte, perquè el títol Com Faldas i a lo loco en català era molt difícil de,
bueno, és que el
de traduir,
like
i en anglès
Som
Like It Hot era com impossible. És al final el diàleg entre el milionari Osgood, perdudament enamorat de la Daphne, que en realitat és el Jerry.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
Soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.
Sí, no? Gran final d'una gran pel·lícula, Com Faldas i a lo loco. Us explicaré una coseta. Jo crec que és una de les frases més famoses de la història del cinema. I es va escriure a ultimíssima hora. De fet, es va escriure durant el rodatge de la pel·lícula.
Aquest
no estava el guió original. Sí,
aquest,
aquesta frase final, Ningú no és perfecte. Un dels guionistes, I.A.L. Diamond,
I.A.L.
Diamond, guionista juntament amb Billy Wilder, va explicar que van escriure l'escena la nit abans de rodar-la. Sí, sí, la nit abans. No trobaven com acabar la pel·lícula, no trobaven què fer, i el Diamond, en algun moment del rodatge, havia dit, escolta, hem d'incloure en algun moment de la pel·lícula la frase «Ningú no és perfecte», però no pensada pel final de la pel·lícula. L'hem de col·locar en algun lloc. I el Billy Wilder va dir, escolta, doncs fem-ho al final. Acabem amb aquest. I el Diamond va dir, home, vols dir, Billy? Vols dir?
Tu has pensat bé,
Really?
Doncs
no ho veia massa clar i va dir, mira, saps que érem les tantes de la nit, l'endemà havien de matinar, estaven cansats i van dir, va, colem-lo. Ja demà, en tot cas, ja la canviarem.
Total.
Ja la reescriurem, sí. I afortunadament no s'ho van repensar i va quedar aquest Ningú no és perfecte.
Ai, això no. Em recorda Quevedo.
Quevedo.
El cantant, a Quevedo.
Ell volia treure.
Exacte, volia treure precisament la part que ha tingut més èxit de la cançó i va tenir l'encerda de no treure-la finalment.
de deixar-se aconsellar.
Per sort.
Ara. Afortunadament, hi han decisions preses a última hora i consells que després s'agraeixen marquen, molt. Que sí. marquen molt. Va, deixarem una miqueta el cinema així més clàssic. Tenia preparades més pel·lícules, però vull que arribem al final, que és, m'he preparat un grup, un bloc de cinema absurd, que és el que ens agrada.
Que és el que ens agrada.
Aquí, diàlegs absurds, però abans hem de dir que he fet peticions per poder fer aquesta secció. I començarem per una petició, un suggeriment de l'Olga, una comèdia romàntica però de les bones.
És la meva pel·lícula preferida.
Veus? Que és Cuando Harry Encontró a Sally, dirigida l'any 89 per Rob Reiner, i el guió és una de les millors guionistes de la història del cinema, el cinema més contemporani, que és Nora Ephron. I és el diàleg, com dèiem, que triga el d'Olga. A veure, no l'he posat tot, perquè era llarguet, 6 minutets i haguéssim aquí un plert massa. El moment en què Sally, destrossada perquè s'assabenta que l'home que li agradava que li agrada es casarà, i es veu ella soltera tota la vida, té 30 i pocs i es veu que acabarà soltera, i per consolar-se aquí truca el seu gran amic Harry, que no parella, perquè no pot ser amic i parella a la vegada, segons sempre diu Harry. I aquest és un fragment després de molts plors i molts mocadors de paper gastats.
Vull complir les 40.
¿Cuándo? Dentro de 8 años.
Pero me están acechando. Están ahí esperándome como en un callejón sin salida. No es lo mismo para los hombres. Charlie Chaplin tuvo hijos a los 73 años.
Pero ya era viejo para darles el biberón.
Saps si riure o continuar plorant.
No, has de seguir rient.
És molt bo aquest diàleg, realment.
Tot sencer.
Tot ella no para de plorar els mocadors que li va repartir la Harry en tot moment.
A mi el que m'agrada és adonar-te que tot és relatiu, no?
Sí.
Estic a punt d'arribar als 40, li diu, quan? D'aquí 8 anys. Sí.
Están acechando.
Ja els tinc
aquí a tocar, no? És una pel·lícula que és dels 90, no sé quan exactament, però en una època en la que no hi havia educació sexual...
89.
Ah, 89. Que no hi havia educació sexoafectiva, em feia pensar molt. Jo la vaig anar a veure al cinema, 89, tenia 14 anys, i posava en dubte moltes de les coses que es donen per fet en aquesta pel·lícula, no? Com que has de trobar la persona, no? Aquella mitja taronja... Però la Nora Ephron, que era com una avançada al seu temps, s'atreveix a riure-se'n de moltes d'aquestes coses.
Sí. Tot i que acaba com acaba
perquè la vida a vegades acaba bé i a vegades...
Bueno, acaba com volem que acabi tots.
Acaba aquí, no sabem què passa 10 anys després.
No sabem després, no tenim el testimoni. Va, anem a fer una altra... Anem a obrir una carpeta Woody Allen.
Woody Allen.
Woody Allen. Moltes de les pel·lícules de Woody Allen que estan plenes de frases, diàlegs brillants. Malauradament, aquesta brillantor Allen l'ha anat perdent amb els anys.
Sí, és veritat.
I els últims 50 anys no...
T'has passat.
No, per mi la seva última gran comèdia, això des del meu punt de vista, que no tinc cap criteri, és Misterioso assassinat en Manhattan, estem parlant de l'any 93, un guió escrit a 4 mans entre ell i Marshall Brickman, que és amb qui ja havia col·laborat, per exemple, amb Benny Hall, Manhattan i El Dormilón. I desconec aquí dels dos se'ls va acudir aquest moment, aquesta gran frase, quan els Lipton, Woody Allen i Diane Keaton, surten de l'òpera. De fet, és ell qui fuig i per aquest motiu.
El trato era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera.
No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes?
¿Qué?
Me dan ganas de invadir Polonia.
O sigui, però tan genial.
És brutal.
Són aquelles frases que dius, però com s'us ha acudit una frase tan bona? I que, a més, doncs, és que... Clar, t'hi fiques i dius, és que potser sí que és... Bueno, no és veritat, però...
Jo la subscric bastant, eh?
Sí. Té aquells moments que dius, home, potser sí, a més, amb el que tot va denotar. I després n'hi ha una altra que no l'he buscat per no omplir de Woody Allen, que a mi també la trobo sensacional, és a Delitos y Faltas, que diu, la última vez que estuve dentro de una mujer fue visitando la estatua de la libertad. I també la trobo genial. Podríem comparar Woody Allen amb Quentin Tarantino? Sí, podríem, però no.
Però no.
Són molt diferents,
però tenen un punt de similitud, jo crec que és que es treballa molt bé i treballen molt bé, són tots dos grans guionistes, a banda de molt bons directors. I Tarantino té això, destaca les seves pel·lícules pels seus guions. A vegades he de dir que cansa fins i tot una miqueta aquelles llargues converses, monòlegs, que dius, home, va, tira ja una miqueta més, tira una miqueta més, però perquè sembla que s'agradi, no? Que bé que escric i ara us ho vaig a demostrar. podem parlar, per exemple, de l'inici de Reservoir Dogs, molts moments de Pulp Fiction, però parlarem de Malditos Bastardos, pel·lícula del 2009. De fet, qui ha triat aquest diàleg és la Marta.
És veritat, ara m'he sorprès, no me'n recordava.
Em recordaves. Me'n vas dir molts, sí. Però al final vaig optar per aquest.
Em sembla perfecte.
És la trobada al cinema, després ens expliques per què. Entre Aldo Rain, que és a Brad Pitt, el líder del comandament de soldats jueus amb la missió de matar nazis, i el coronel Hans Landa, a Christoph Waltz, que està sensacional en aquesta pel·lícula. Ells es fan passar per italians i s'emporten aquest zasca.
Signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata di tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno.
Grazie.
Gorlomi? Lo pronuncio correttamente?
Sì, è corretto.
Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora?
Gorlomi.
Oh, mi scusi, com'è?
Gorlomi.
Ancora una volta.
Gorlomi.
E come si chiama lei?
Antonio Margarete.
Ancora?
Margarete.
Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole.
Margarete.
Margarete. E lei?
Dominique de Coco.
Com'è?
Dominique de Coco.
Bravo.
Bravo.
Bona.
Bravo.
La pel·lícula és boníssima.
És molt bona.
Sí.
I jo recordo anar a veure aquesta pel·lícula, mira, justament, ara m'he recordat que la vaig anar a veure quan vivia a Alemanya, i clar, l'efecte era apoteòsic. Jo recordo escenes de tot el, de veritat, tot el cinema dret, la gent dreta aplaudint.
En sèrio?
Oh, i tant, quan apareixia, sobretot quan apareixia el personatge de Hitler en escena, que era una... evidentment, se n'enreien d'aquell personatge, el ridiculitzaven, la gent dreta rient moltíssim, i que també és molt significatiu, no?, de com també la societat alemanya ha superat i se n'han acabat podent riure-se'n, doncs, d'aquesta tragèdia. I aquesta escena, esclar, recordo que la vaig veure en versió original i Alemanya, i era va ser fantàstic i deliciós com aquests tres soldats, o que eren mercenaris, doncs es feien passar per italians. És boníssim.
És molt bo, no? Aquest fragment és boníssim. A més, és aquell Landa que et cau malament, però no et cau del tot malament. O sigui, l'admires, és realment un personatge...
És dolentíssim, sí, és...
Però hi ha moments que, com aquests, que dius...
Bravo.
Sí, bravo, o sigui, t'acaba caient bé.
Allarga l'agonia, no? Perquè
exacte.
És evident que ha descobert, doncs, que ells tres són els mercenaris i ella també ho és, no? Però...
I és evident que ells saben que els han descobert.
Exacte,
també.
I ho allarga, els dient, torna'm-ho a dir, és fantàstic.
Vinga, anem a obrir ara carpeta que ens agrada tant, que són aquestes comèdies absurdes, paròdies, i que estan plenes i farcides de grans i grans diàlegs, i comencem per aquesta.
No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba?
Grandíssima, el jovencito Frankenstein. Jo crec que aquí tots en som fans.
Molt. Però també gràcies a tu,
Sí?
Va, perquè, o sigui, sí.
N'ha parlat que, molt.
Sí, saps què passa? Que jo soc
Serra,
molt fan.
Soc molt fan,
sobretot del personatge d'Igor. Molt. Posa aquelles pel·lícules que et trobes amb gent que l'ha vist i comences una conversa que es fa eterna, no? Comences recordant moments i passes el t'estona rient, i amb aquests amics que et trobes, al cap d'un temps de molts anys et tornes a trobar i tornes a parlar de les mateixes pel·lícules, dels mateixos records i de les mateixes escenes. I és això que la fa gran, aquesta, el jovencito Frankenstein, recordem, dirigida per Mel Brooks, amb guió també d'ell mateix, amb Gene Wilder, que és precisament el protagonista, que és aquesta adaptació paròdica de la novel·la de Mary Shelley. La vaig comentar molt al mes d'octubre quan vam parlar de pel·lícules de por que fan riure. És molt difícil triar un
complicat
diàleg, perquè la pel·lícula és la pinícola. És plena de moments brillants. Si n'he de triar un, per això he fet un esforç.
Ah,
sí? Triat un.
Sí. Ho has aconseguit?
Sí. Per la significació... A veure, no és... Si m'agrada molt, no és el meu preferit. Jo tinc un parell de fragments que són sensacionals, quan vas igual. Però he triat un de significatiu, perquè marca molt el tarannà de la pel·lícula, és quan a l'estació es troba per primera vegada el doctor Frederick Frankenstein i el seu fidel ajudant, Igor.
Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
O sigui, a partir d'aquí ja res no pot decebre.
Ai, que bo.
I el doblatge és un 10,
eh? Així.
Ai, sí. I és veritat. I per què no hi ha aquest humor i aquest tan ben treballat i no tan fàcil?
Sí.
Que a veure, que en el seu moment potser vam pensar de gent que això és molt facilot, això és molt absurd, però és que és una absurditat ben feta.
Sí, ben pensada.
Molt ben pensada. I com a paròdia, realment, ara es fan paròdies que són realment molt, molt fluixotes. Però vaja, aquesta ens va agradar molt. I el que passa amb el Jodido Frankenstein, que la vas comentant i recomentant, també passa també en pel·lícules, per exemple, dels Monty Python. Especialment en dues, La vida de Brian, aquesta sàtira rodona considerada la seva millor pel·lícula, i anterior a aquesta, la segona pel·lícula del grup britànic, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores. Per mi aquesta és la comèdia més absurda de Monty Python, fins i tot més que La vida de Brian. A veure, potser sí que ara podríem fer un debat aquí i dir que és menys perfecta que aquesta, possiblement.
Que passa un cavall.
Per un, un cavall. Molt bé.
És curiós, això.
Ja no calen ni cocos.
Hi ha molt moviment al carrer, aquest comptes de bell lloc darrerament, entre el tanatori, ara un cavall.
Sí, és que hi ha... Oh, potser són
carruatges
que porten els fèretres al nou tanatori.
Deu ser això.
Deu ser això. Però a mi em va deixar al·lucinat aquesta pel·lícula. La vaig anar a veure de molt, molt petit i no tenia ni idea de què anava a veure i em va deixar al·lucinat.
Home, és que clar.
Està plena de tonteries. Tonteries fetes amb brillants. Tota la intenció de que siguin tontes. El resultat és inoblidable. Hi ha molts gags visuals. Ara aquest que aquí fèieu, no? Els cocos.
Els cocos.
O sigui, els cocos simulant el galop i el soroll dels cavalls, que això ja ho vam... Jo, quan vaig veure allò, vaig dir, però què he anat a veure, per favor? Apa, què hem anat a veure?
Sí que és veritat que quedes amb un punt de dir, però què és això?
Sí, què és això? I després...
No? I després dius, moltes coses.
Exacte. I cada cop et diverteixes més perquè entres en aquesta tonteria. I clar, tu, Mercè, quan em vas dir que el teu diàleg era precisament un de los caballeros de la mesa cuadrada de sus locos seguidores, em vas fer feliç, perquè jo no el tenia... No se m'havia acudit, que no el tenia pensat. És el moment en què el rei Artur i els cavallers que l'acompanyen a la missió de trobar el Sant Greal han de creuar el pont de la mort i respondre a les tres preguntes que els hi farà el guardià. Si en fallen una, s'enfonsaran a l'abisme del deliri etern. El primer és Sir Lancelot.
Stop! En el puente desea atravesar. Tres preguntas deberá contestar o al abismo irá alar.
Haced las preguntas, guardián. No tengo miedo.
¿Cómo os llamáis?
Me llamo Sir Lancelot de Camelot.
¿Qué buscáis?
Busco el Santo Grial.
¿Cuál es vuestro color favorito?
El verde.
Gracias, podéis pasar.
Gràcies, sois muy amables.
Fàcil, no?
Fàcil, home.
L'Àngelo no? Del primer, escolta, això està xupat.
No l'ha posat gaire entre l'espasa i la paret.
No,
facilet.
Oh, no sé
què. Era ben bé un purtràmit, això de les tres preguntes.
Era una tretanyera més per passar, i això és el que pensa precisament el segon cavaller en creuar-lo, Sir Robin de Camelot.
Eso está hecho. ¡Stop! Quien el puente desea atravesar, tres preguntas deberá contestar.
Ya.
O al abismo irá alar.
Haced las preguntas, guardián, no tengo miedo.
¿Cómo os llamáis?
Sir Robin de Camelot.
¿Qué buscáis?
El Santo Grial.
¿Cuál es la capital de Asiria?
Eso no lo sé.
Apa, directament cap a l'abisme.
Adéu.
Hi ha un tercer que tampoc el supera, no. També és absurd el moment de perquè no el supera, i el quart és el mateix rei Artur i un final d'escena d'aquells rodons. Perquè una escena tan graciosa s'ha de saber acabar. Si no, perd molt. I aquest és el final.
Stop! ¿Cómo os llamáis? Arturo, rey de los pretores. ¿Cuál es vuestra meta? Encontrar el Santo Grial. ¿Qué velocidad media lleva una golondrina sin carga? ¿De qué especie? ¿De la africana o de la europea? Eso, no sé.
És que és tan sensacional que acaben a l'abisme és el guardià, però és que, a més, aquest gag de les...
Golondrines.
De les gavines.
De gavines.
I de quina velocitat volen.
És boníssim.
És un gag recurrent durant tota la pel·lícula que recuperen en aquest moment i jo crec que supera encertadament i realment és molt bo.
És
brillant. La pel·lícula en si és
que
tota boníssima.
Té tants moments, és difícil, però aquest és un dels grans.
Jo sé que el que diré no és... la majoria no pensarà, però jo sempre he preferit, ho sento, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada que La vida de Brian.
Jo també, però perquè, o sigui... A veure, La vida de Brian
és
molt
bona. Sí,
Serra, no? Però és que Los Caballeros de la Mesa Cuadrada té tantes escenes bones, totes seguides. Bueno,
totes, una darrere l'altra, i potser juga més amb el gap visual que no tant amb el... I també amb el guió, però no tant com La vida de Brian, que sí que és un guió molt més rodó. Va, la tercera d'aquest grup de les millors entre les millors... Jo crec que l'has vist... Bueno, no ho sé, Marta, a veure. Una comèdia molt absurda, una gran paròdia. Has vist Aterriza com a Pueda?
Sí,
ai, que contenta que estic, perquè dubtava, eh? Dic, oi, segur que no l'has vist.
Jo crec que tothom ha vist Aterriza com a Pueda.
Jo fa molts anys que no la veig, eh?
Però no recordes, no tens molt memoritzats molts moments de la pel·lícula.
És que l'he vist un cop.
Oi, que hi ha un moment que hi ha un pilot?
Jo crec que sí.
Sí, el pilot automàtic.
Ah, molt. Allò, eh?
Sí. El pilot automàtic.
Sí, és que després, quan veus aquestes pel·lis que tu deies, que hi ha tantes escenes, te'n quedes amb unes quantes.
Clar, és superdifícil.
Sí. I amb aquesta és molt difícil quedar-te amb alguna. Sí. És molt difícil. Sí. Ara us dic per què. La pel·lícula té 178 gags. Oh! Hi ha un malalt que es va dedicar a comptar-los i els va ordenar de menys a més segons el nivell d'hilaritat.
Uau.
La pel·lícula dura 88 minuts i va fer la mitjana, això vol dir que hi ha 2 gags per minut.
És una passada.
Entre gag parlat i gag visual.
És que hi ha molts moments en què estan passant coses darrere del primer.
Exacte, que l'has de veure moltes vegades, aquesta pel·lícula, i encara descobreixes coses noves. Aquesta obra mestra, s'ha de dir, és obra mestra, és de Jim Abrahams, David Zucker i Jerry Zucker, coneguts com Zaz, Zucker, Abraham, Zuck. Se'ls va acollir fer un remake d'una pel·lícula de l'any 57. Era un drama, un dramón de l'any 57, sobre una emergència en un avió en ple vol, i van transformar aquell drama en aquesta paròdia del cinema de catàstrofes aèries. Com dic, 178 gags, dius, amb quin et quedes? Home, n'hi han de més fluixos, però n'hi ha de tants, de tan bons, que és molt difícil també triar-ne un, i per això he preparat un petit muntatge.
Ai, que bé.
Elaine... Ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación.
Elegí mal día para dejar de fumar.
Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
¿Nervioso?
Sí.
¿Es la primera vez?
No, he estado nervioso muchas veces. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
És que són de tant diàleg surrealista i tan
absurds.
I com allò que en diuen, en castellà, diàlogo de besugos. I n'està ple. I he fet un esforç, també, i a mi sempre un dels meus preferits, un dels diàlegs preferits de Teresa, com a Puedas, com no, amb Leslie Nielsen... Perquè Leslie Nielsen el vam descobrir molts en aquesta pel·lícula.
Sí.
Però aquest tio és boníssim, que té una gràcia innata. Leslie Nielsen havia fet moltes sèries de televisió, molts papers secundaris en moltes pel·lícules, per exemple, L'aventura del Poseidón. I en aquesta, i a partir d'aquí ja es va crear un abans i un després del Leslie Nielsen, i a partir d'aquí ja va ser, doncs, van venir moltes més, van venir, doncs...
Agárralo como puedas.
Clar, que n'hi ha tantes,
molts. I tots els com molts, puedas. Molts. I després també la pel·lícula també surt Lionel Bridges, que és el pare del Jeff Bridges, que també a partir d'aquí també va fer moltes pel·lícules d'aquestes característiques, com per exemple Hot Shots, la 1, la 2, la 3, no sé quantes parts té. Anem al moment aquest, per mi, dels millors, aquest diàleg.
Comandante, ¿cuándo podremos aterrizar?
No puedo decirlo.
A mí sí, soy médico.
No puedo decirlo con seguridad.
¿No puede calcularlo?
Pues hasta dentro de 2 horas.
¿No puede calcularlo hasta dentro de 2 horas?
No,
o sigui,
puede.
Em sembla d'una absurditat tan gran aquest diàleg, que, però bueno, és la tònica general de tot arreci com ho puedes, i també d'un guió encertadíssim. Acabo. La millor manera de dir adéu a Benson, senyora... m'ho permeteu,
per
és
favor.
Recuperant tot el fragment. No em cansaré mai d'escoltar i de veure tota la pel·lícula. La pel·lícula hi vaig estar un altre vegada a punt de tornar-la a veure. Crec que és la pel·lícula que he vist més vegades a la meva vida, juntament amb el Jueguito Frankenstein. Diàleg surrealista, absurd entre el matrimoni... Què?
No, digues.
Charleston i el majordom, que segurament haureu deduït com es diu.
I fem una cosa. Escoltem aquest fragment per posar punt i final a aquesta meravella de secció que ens has preparat aquesta temporada.
Amb això ens acomiadem. La millor manera d'acomiadar-se és amb aquest diàleg.
És amb aquest diàleg, no ho podem fer d'una altra manera. Marxem a publicitat i a la tornada anem cap a Garrigoles. Olga.
El 3 i mig.
Vinga, va, fem-ho així.
Fem-ho, perfecte.
Serre, gràcies.
A vosaltres.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señor.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
¿Benson, señora?
Sí, señor. James, señor. Benson, señora.
¿James, señor?
Sí, señor.
¿Jameson, señor? ¿Benson, señora?
Sí, señor.
Qué raro.
Era mi padre, señor.
¿Cómo se llamaba su padre?
Qué raro. Qué raro, Benson, señora.
¿Su padre era qué raro, Benson, señora?
Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. ¿Ah?
Radio Estel.